Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Primer dia d'ús obligatori de mascaretes a centres sanitaris i sociosanitaris. En concret, l'han d'utilitzar treballadors, pacients i visitants. Només estan exemptes les persones ingressades quan són a la seva habitació. Sobre aquesta obligatorietat, la presidenta de la Coordinadora de Famílies de Residència 5+1, Maria José Carcelén, demana que les persones ingressades no hagin de dur aquesta mascareta. Són declaracions que ha fet a BTV.
Sí, això va referit exclusivament a les visites als treballadors, estarem d'acord. Mireu, molts residents pateixen Alzheimer, demència senil o problemes de salut mental. I durant la pandèmia ja es va veure la dificultat que suposava per ells portar aquesta mascareta. I no té sentit, insisteixo.
I finalment la votació prevista per al dia 21 d'aquest mes per a la modernització del canal d'Urgell s'ha ajornat. Així ho ha decidit avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la comunitat de regants, que remarquen que necessiten temps i crearan un grup de treball. Fins ara, abans de la votació final, havien votat 7 col·lectivitats i només una, la de les Borges Blanques, va guanyar el sí a la modernització. Escoltem Òscar Ordeig.
I el que hem acordat és la suspensió posposar les votacions de la modernització del canal d'Urgell per tal de crear un grup de treball, un calendari, estudiar noves propostes, també aclarir dubtes i també parlar-ne amb les diferents col·lectivitats, amb la Junta, amb el Ministeri. Hem de fer alguns replantejaments i, per tant, necessitem temps. I, per tant, avui hem vingut aquí a demanar temps per poder fer aquest treball.
I la Comissió Europea vol reduir els tràmits ambientals, mediambientals, que han de fer les empreses a la Unió Europea. Entre les mesures plantejades destaca l'exempció d'informar anualment sobre el consum d'aigua, energia i materials per a les explotacions ramaderes i l'aqüicultura, tal i com marca el reglament sobre notificacions de dades mediambientals d'aquest tipus d'instal·lacions industrials. La comunicació de la Comissió Europea assegura que els estats podran notificar aquestes dades en nom dels ramaders i aqüicultors, alleugerint així la càrrega burocràtica d'aquests sectors. I la tercera edició del Caputac a Buida es farà el 21 de març i arribarà a 222 teatres. Així enguany s'afegeixen al repte d'omplir les sales de teatres de Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. La diada se celebrarà fins i tot a l'Argentina, al Casal Català de Buenos Aires. I un doblet de Jules Koundé va donar 3 punts vitals ahir al Barça a la Champions, 2 gols de cap del defensa francès, mantenen vius els blaugranes de cara al top 8 de la Champions. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 10 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava, per això coneixerem les últimes novetats de la mà de la nostra col·laboradora. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens explicarà quin serà el temps d'aquests dies de Nadal. Passejarem pel far de Calella i dedicarem bona part de la segona hora del programa a parlar d'una espècie invasora a la secció de Medi Ambient. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica aquesta setmana, la Núria Cartanya. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, Marina, bé.
Tot controlat?
Sí. Puc encetar un tema? Si voleu el seguiu i si voleu no. Digues.
És que com que ahir traieu el tema dels sopars de Nadal, a mi m'agradaria avui encetar un tema que m'ha frustrat moltíssim, que són els amics invisibles.
Ah, perquè jo estic molt en contra de tot.
No.
És un cau de pongos, els amics invisibles.
Jo soc superfan dels amics invisibles i aquí ja ho sap tothom. Ja ha sigut proposar-ho aquest matí al típic grup de WhatsApp i ja... Algunes persones ja han dit, anda ja, però què dius?
És un cau de pongos. A no ser que tinguis molta confiança en aquella gent que puguis fer coses així, és un cau de pongos.
Bueno, jo llenço la meva frustració i a veure com ho recullen els col·laboradors.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. I ara que diu la Núria això dels regals dels amics invisibles, a mi m'encanten i, clar, jo els grups que tinc és gent que mos coneixem. Llavors, sempre o podem triar coses útils o també es podem fer regals d'amics invisibles temàtics. Inclús jo, Anja, he fet, tipo, de cadascú dir el que vol o necessita dins del pressupost marcat, evidentment, perquè així no són pongos, com tu dius, Marina, però clar, també entenc que si el grup de l'amic invisible és gent que no acabes de conèixer, és més complicat.
Home, si és el grup de, jo què sé, de la feina, que hi ha gent amb qui t'hi portes i hi ha gent que no, i et toca a la persona que no coneixes absolutament de res, és un pongo.
Sí.
És així. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Jo, amics invisibles... A mi tampoc és que em moli molt això de l'amic invisible, perquè al final aquí tenim bastants pongos a casa. Jo tinc un replà a casa amb 10 o 12 canyes que ja no toco i carrets i por ahí. Tinc molts pongos a casa i a l'altillo també, i a l'altell hi ha pongos i no sé... Pongos per pongo, alguna cosa d'utilitat, no? S'han de fer en els regals aquests de l'amic invisible, vull dir, no s'ha d'anar a mala llet i el d'allò regalar coses que no serveixen per res.
Sí, a mala llet, a mi m'agrada més l'enemic invisible que l'amic invisible.
No, jo que em regalin una caixa de gambes de Palamós o unes costelletes i unes mitjanetes o una cosa d'aquestes.
Això crec que no entraria en el pressupost que sol fer de l'amic invisible.
Ai... S'ha de ser pràctic en aquesta vida? No estic d'acord.
Si regalen galatetes de xocolata encara ho acceptaria. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Bé, pensant en això dels amics invisibles, home, perquè quedem lluny, nosaltres, però bé, som un grupet de gent, ens podríem fer un amic invisible entre nosaltres.
Exacte.
Ens enviem per correu i a veure què passa.
Pot enxoves.
Sí, a veure. Anxoves.
Sí, no sé, alguna cosa relacionada amb el mar, allò que a veure qui ens toca, no sé, és una idea.
A mi, si voleu regalar una taula de surf, jo l'acceptaré, vull dir que...
Clar, segons la personalitat de cadascú, qui li toqui ha de triar el regal més òptim.
Fantàstic, llavors ja podem anar estalviant. Vinga, va, deixem els amics invisibles, jo soc més fan dels enemics invisibles. Anem a començar el programa d'avui, també hi ha en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio, que és de Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Empúria Brava acollirà una nova sessió informativa sobre el Pla Regulador d'Usos i Gestió del Parc Natural del Cap de Creus. Sergi.
Doncs sí, ho ha organitzat l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i serà una sessió d'aquest PRUC del Cap de Creus que tindrà lloc demà, dijous 11 de desembre a les 7 de la tarda a l'auditori del Centre de Serveis Puigmal d'Empúria Brava. Tot i que el municipi no forma part de l'àmbit territorial del parc, la iniciativa vol oferir informació clara i directa als col·lectius que utilitzen habitualment el litoral del Cap de Creus i que poden veure-se afectats per la nova regulació. Recordem que Empúria Brava és un port clau important de la badia de Roses i moltes de les embarcacions que ja estan amarrades naveguen fins al Cap de Creus i són usuaris o usuàries del parc. La sessió servirà per explicar els criteris de gestió, les restriccions, els usos permesos que estableix aquest PRUC i per resoldre dubtes sobre el funcionament de la nova normativa. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries subratlla que és essencial que els residents amb amarraments, empreses nàutiques i agents vinculats al turisme coneguin de primera mà les característiques del pla per evitar conflictes o infraccions. L'acte comptarà amb la participació del Parc Natural de Cap de Creus i també dels Aiguamolls de l'Empordà, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, i s'adreça a totes les persones interessades a conèixer tots aquests detalls del nou marc regulador.
L'Ajuntament de Palamós millora el camí de ronda entre la platja del Castell i el poblat Iber.
Doncs sí, una actuació que ha tingut un cost de 5.700 euros i amb la finalitat tot plegat de millorar un traçat molt degradat en alguns punts i que no assegurava un accés còmode pels seus usuaris. Es tracta d'un tram del camí que passa per darrere les edificacions de l'antic estudi del pintor Josep Maria Sert i que arriba fins al capdamunt del promontori del castell, on hi ha el poblat d'origen Iber, un dels jaciments a l'aire lliure d'aquesta cultura més visitats de Catalunya. Els treballs de millora han consistit en arranjar la planimetria, o sigui, fer més planer el terreny, i en minimitzar els efectes de l'aigua de pluja, creant el pendent necessari per desviar-la fora del camí. Recordem que el poblat Iber de Castell està ubicat en un promontori que s'endinsa en el mar, unit a la terra ferma per un istme al final de la platja del Castell. Les primeres evidències d'ocupació humana d'aquest indret daten del segle VI abans de Crist. L'encablament va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 1996 en la categoria de zona arqueològica i també està inclòs en el pla especial de protecció del patrimoni de Palamós.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Els grups d'acció local de pesca veuen perillosa la reforma financera que planteja la Unió Europea per al període 2028-2034, Cel.
Sí, Marina, els cinc grups d'acció local pesquers de Catalunya alerten que la reforma del marc financer que planteja la Unió Europea per al període 2028-2034 suposa un perill per al litoral català. Els GALP, Mar de l'Ebre, Costa Daurada, Costa Central, Costa Brava, Sud Maresme i Costa Brava s'han adherit al manifest impulsat pels grups espanyols en defensa també de mantenir el model de desenvolupament local participatiu en el pròxim marc financer. Així se sumen a la reclamació que ha fet el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè les pesqueres espanyoles no quedin diluïdes dins del model líder i perdin competitivitat si no s'atén les diferents realitats i necessitats d'aquestes comunitats. Els galps catalans insten al Ministeri i la Comissió Europea que escolti la veu dels territoris pesquers i que el desenvolupament local participatiu continuï sent un instrument imprescindible per al desenvolupament, la innovació i la cohesió del litoral català i espanyol. A més, han demanat una reunió amb el ministre Lluís Planas de manera imminent. El desenvolupament local participatiu ha permès que el sector pesquer i aqüícola del nostre territori esdevingui un motor de desenvolupament. Sense aquest model, el Delta de l'Ebre hi perd competitivitat i oportunitats, ha afirmat el president del GALP Mar de l'Ebre, Eusebio Rosales. En el mateix sentit, s'ha posicionat el president del GALP Costa Daurada, Francesc Gil, que ha assegurat que el desenvolupament local participatiu ha demostrat que funciona, cohesiona, innova i dona veu al territori. El món pesquer no demana privilegis, sinó les condicions per continuar avançant.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha reduït el deute municipal en un 50% després de cancel·lar de manera simultània 6.050.000 euros.
Segons l'equip de govern, aquesta operació suposa un pas decisiu per superar el que durant anys ha estat un llast per al consistori, limitant la capacitat d'inversió i afectant la prestació de serveis a la ciutadania. Amb aquesta reducció, la ràtio d'endeutament passa del 140% heretat al 70% actual, molt per sota del màxim permès, que és el 110%. L'Ajuntament allibera 600.000 euros anuals, una part important dels quals fins ara s'havien de destinar al pagament de la residència. A partir d'ara, aquests recursos es podran dedicar a nous projectes i serveis per als veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar. I el govern municipal assegura que amb aquesta operació s'estableixen les bases perquè la Cala deixi de ser el municipi més endeutat de Catalunya i passi a situar-se entre els més sanejats en un termini de 4 anys. Des de l'executiu local s'atribueix aquest resultat a una gestió rigorosa centrada en dos eixos: inversió estratègica i contenció de la despesa corrent. En només 3 anys, expliquen, s'ha invertit la mateixa quantitat que en els 8 anteriors. Paral·lelament, s'han reduït despeses en manteniment de vehicles, serveis jurídics i consum elèctric dels edificis municipals, optimitzant el pressupost i prioritzant les actuacions considerades essencials. Per fer possible la reducció del deute, ha estat necessària la subhasta del solar on s'ubica la residència. Tot i això, des de l'Ajuntament es remarca que el servei queda completament garantit i que l'anàlisi de cost i benefici confirma que aquesta decisió és més avantatjosa que mantenir el nivell d'endeutament actual. Eva del Amo és l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar.
Bé, la reducció de l'endeutament de quasi el 50% ha vingut donat per la subhasta de la residència, que evidentment queda clar que queda garantit el servei, això és el primer que volem que quedi clar, però a més s'ha fet tota una feina molt rigorosa i s'ha fet una sèrie d'inversions estratègiques i reducció de la despesa corrent en quan s'ha reduït el manteniment dels vehicles, s'ha reduït la despesa en subministrament elèctric i també s'ha disminuït considerablement la despesa dels serveis jurídics. Aquesta manera de fer el que farà serà sobretot beneficiar els serveis que es donen a la ciutadania, la recuperació dels serveis que s'havien deixat de donar i també de l'equipament municipal que, com tots sabem, com vam entrar al govern, doncs, els edificis estaven com estaven.
El consistori destaca que aquesta operació representa un canvi de rumb per al municipi, reforça l'estabilitat financera de l'Ajuntament i permet reorientar més recursos directament cap a les necessitats de la ciutadania.
Anem ara cap a les costes del Maresme. El mestre d'Aixa, Agustín Jordán, de les Illes Canàries, està treballant aquests dies en la recuperació del vaixell Udina del navegant aranyenc Oriol Ferran, que l'estiu va patir un accident, Oriol.
Doncs sí, Jordán ja ha treballat en embarcacions del moll d'Arenys, com el Margaret Allison, el Saïlla de Mallorca o la mateixa Udina. Durant aquestes setmanes, prèvies a Nadal, el mestre d'Aixa Canari està fent el treball de fusta, acompanyat de voluntaris i seguidors de la fusteria naval. Ho explica el propietari del vaixell Udina, Oriol Ferran. L'escoltem.
El principal atractiu de que hi hagi l'Agustín Jordán aquí és que estàs en un treball continuat del procés de reconstrucció, per tant, doncs, es va haver de netejar les quadernes, es va haver de preparar tota la part malmesa, després es va haver de reconstruir l'estructura per poder, doncs, ja començar el que s'ha començat a fer, doncs, entre ahir i avui, que és començar a posar taules i començar a tapar el forat que hi havia en el vaixell.
Godina va patir un accident per un cop de mar el dia 22 de juliol quan es va aixecar a Garbí i el motor es va embolicar amb l'hèlice. Sense motor va embarrancar sota la penya del Capaspre als peus del far de Calella, que per cert avui en parlarem aquí al programa, i l'onatge la va malmetre. Oriol Ferran explica que els danys van ser importants però es podien arreglar.
Van ser uns danys importants a la banda d'estribord, per sort, però a la part més plana. No n'hi ha prou ni popes, i per tant posar fustes en aquest sector és més senzill. En un vaixell no hi ha ni un angle recte, per tant tots són curves, però en aquesta zona justament és la zona més, com més suau, i que és on és més fàcil de treballar. El que s'ha fet ha sigut això: reconstruir la mala forma, també, que havia desaparegut, i un cop amb la forma posada, tornar a posar ja les taules de pi, que són les que recuperen l'estructura i també el tancament, i per tant després farà falta el calafatat i el pintat i estancar tota aquesta part nova que s'està construint.
Per qüestions sentimentals, Oriol Ferran va decidir tirar endavant amb el projecte de recuperació i fer front al cost que això suposa. Fins ara ha comptat amb donacions particulars i aportacions privades. La despesa més gran vindrà quan se li hagi d'incorporar un motor, i per això s'obrirà un projecte de micromecenatge.
Hi ha dues fases, i aquesta primera, que és la més de fusta i més de que el vaixell podria anar a l'aigua ja un cop acabem, encara que no tingui motor, i després posar-li un motor i valorar quin motor se li ha de posar. que sí que té uns costos, tenen uns costos importants. La idea és que el puguem finançar amb aportacions i en aquest sentit estem treballant un crowdfunding que es posaria en marxa a primers de gener, o sigui, en el canvi d'any. A part de que ara hi ha hagut aportacions directes i també estem oberts doncs, a rebre qualsevol aportació en aquest sentit econòmica que hi pugui arribar o planificar-la, sí que hi haurà de manera organitzada un crowdfunding per al mes de gener.
La voluntat d'Oriol Ferran és tornar a tenir Godina operativa abans del bon temps de l'any vinent.
El Casal del Llavaneres ha estat reconegut amb el Premi Ateneu al millor projecte ateneïsta 2025, un dels guardons més prestigiosos del sector associatiu català.
Exacte, el premi es va lliurar en una celebració a la històrica sala La Paloma de Barcelona en el marc de la 36a gala dels Premis Ateneus. El projecte, distingit Un batec cultural per a Llavaneres, ha estat valorat com una iniciativa transformadora que ha situat la cultura, la participació i la inclusió al centre de la vida quotidiana del municipi. Amb aquest reconeixement, el Casal de Llavaneres es consolida com un referent cultural del Maresme gràcies a una proposta que aposta per l'impacte social, la sostenibilitat, la innovació i una nova estratègia de comunicació. El jurat dels Premis Ateneus ha destacat que un batec cultural per a Llavaneres representa un pas endavant en la trajectòria del casal, que s'ha convertit en un espai obert, modern i clarament orientat a la innovació social i cultural. A més, ha valorat especialment la capacitat del projecte per mobilitzar veïns, associacions i col·lectius diversos, fent de la cultura una eina real de cohesió i inclusió. Entre les accions més destacades hi trobem la mostra de teatre, la recuperació i restauració dels gegants en el seu 40è aniversari, l'activitat de les colles o l'aplec de la sardana, actes que han sabut connectar tradició i modernitat. També han tingut gran impacte la creació de l'Escola d'Art i Pensament, el llançament del podcast Pau de Paller i l'impuls del cicle de vermuts musicals que han contribuït a ampliar i diversificar el públic.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el sector turístic de la demarcació de Tarragona ha assolit 21.749.664 pernoctacions aquest 2025, un 2,9% més respecte al 2024. La destinació ha crescut especialment en temporada baixa, un 12% entre el gener i el maig i un 10% de setembre a desembre. Durant l'estiu s'ha produït un estancament. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, ha explicat que els mercats internacionals han liderat aquest creixement amb un 51,5% de les pernoctacions. És una temporada satisfactòria de consolidació, però no és un any de rècord, ha dit.
És una temporada satisfactòria de consolidació, però no oblidem, no és un any rècord, perquè a vegades diem creixement, creixement, però no és un any rècord. Nosaltres a la nostra destinació hem tingut anys i posem una mostra de les pernoctacions que hem tingut, però l'any 2017 doncs, va ser el nostre any rècord aquí amb 22 milions de pernoctacions.
Per al 2026, la Federació s'ha marcat els reptes de continuar apostant per la desestacionalització i obrir-se al mercat coreà i recuperar el rus. I les famílies de l'escola La Rabassada i l'Associació de Famílies d'Alumnes denuncien la situació de greu risc i afectació que suposarà l'inici imminent de les obres d'urbanització del barri del costat de la platja de l'Ermita de la Salut, previstes a un metre del pati dels més petits i a 10 metres de les aules dels alumnes de 3 a 5 anys. El projecte, que ha esperat 40 anys, exposa a 138 alumnes, alguns amb necessitats especials, a mesos de soroll, vibracions i pols. Les exposen que aquesta situació afectaria greument el benestar dels infants i el desenvolupament de les classes, així com el seu dia a dia. El personal docent, a més, els ha traslladat el seu neguit i preocupació envers la situació. Manel Tarrés, membre de l'Associació de Famílies de l'Escola La Rabassada, explica que l'Ajuntament de Tarragona i la promotora no volen proposar el projecte per motius tècnics. Prioritzen el projecte per davant del benestar dels infants.
Vam tenir una reunió amb direcció, l'AFA, l'escola i la promotora, on vam exposar doncs, a veure si es podia intervenir en el pla d'intervenció i execució de l'obra i posposar-la als mesos de juny. I per part de l'Ajuntament i de la promotora, doncs, ens ho van negar, que per motius tècnics doncs, no podien posposar aquestes obres als mesos d'estiu.
Tot plegat, AFA i Famílies del Centre Educatiu han iniciat una recollida de signatures en la qual reclamen que les obres es facin en un període no escolar i comencin al juny. Fins al moment s'han recopilat 400 assignatures. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Temps més aviat tranquil a gairebé tota la costa, amb vents que aniran girant cada vegada més cap a sud o sud-oest. Aquest vent fins i tot ja més de xaloc a la costa Brava. Per tant, momentàniament bufarà menys el vent que no pas ahir, que aquest vent de Garbí era força tossut en aquesta zona gironina. Doncs bé, avui aquest vent més aviat feble i de xaloc, més de sud o sud-est a la costa barcelonina i daurada. Amb marejol, en general, per tant, la mar molt tranquil·la, una mica de tràngol encara mar endins a la costa Brava. Pel que fa al dijous, vents molt febles i variables. Al matí més aviat de gregal o de llevant, fins i tot calmes directament, per tant una bassa d'oli. Pel que fa a mar, també la tarda portarà vent feble, però girarà una mica més cap a xaloc o llevant, un vent que no aixecarà gaire mar a mar, tot el contrari, marejol, i el que sí que podem destacar és que tornarem a tenir alguna boira arran de costa, sobretot al matí, entre el Maresme i l'Alt Empordà. Estem pendents a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que de moment parlem d'una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, ara sense grans sorpreses, sense grans incidències en el trànsit, més o menys habituals, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Hi ha petits trams d'aturades, per exemple, el darrer tram de la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, la B30, lateral de la P7, carregada a la zona de Barberà del Vallès en direcció sud, o també la C17 més lenta, un quilòmetre entre Parets i Mollet del Vallès en direcció a Barcelona. Per tant, com et deia, de moment, si més no, tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Dimecres, i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que ens portarà avui les últimes novetats. Anna, molt bona tarda, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
Què ens portes avui, Anna? Quines són les últimes notícies?
Notícies que veiem que l'economia blava està viva, perquè avui hem tingut l'oportunitat de parlar amb l'autoritat portuària de Les Palmes, que és el senyor José Rafael Díaz i Hernández, que ens ha atès molt bé, amb motiu d'unes altres qüestions, però hem estat comentant el tema que és molt important i que això esdevindrà demà, dijous, que celebrarà el Consell, una reunió en el Consell de Govern sota la presidència de sobretot del Marroc, i sobretot el que volen fer és l'Agència Nacional de Ports, la ANP, la volen privatitzar, vol dir que en el Marroc, tot el port, menys el Tangermet, que sempre hem parlat aquí, que és aquest port que és més directament el port al rei del Marroc, que aquest està explot. A la resta, hi ha una acció que és molt sorprenent, que la volen com mig privatitzar, i la volen fer societat anònima. Li ho deixen aquí perquè està semblant dintre de...
I això és positiu o és negatiu?
Bueno, aquí està el quid de la qüestió, perquè fins i tot ja endegant, perquè ens hem pres la molèstia, en aquest cas jo ja s'ho he passat en el... amb informació des de la mateixa, des de les mateixes fonts del Marroc, que ja estan escrites en àrab, vull dir, això fins demà no ho sabrem ben bé, perquè aquí la qüestió... La qüestió més interessant és qui hi ha darrere aquesta privatització de l'ANP i quins fons, si és Xina, si és Estats Units, aquí aquesta és la qüestió i aquest és el fit, eh? Perquè dintre de, i això, dintre de, també arrosseguem dintre d'aquest debat, per exemple, Nador West, que és aquest megaport marroquí, que desafia sempre a les costes, sobretot a les costes de la península, en aquest cas de l'Estret, però la qüestió és que en aquí és inversemblant perquè és la mateixa comunitat europea la que financia, des del mateix Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, financia amb 300 milions aquest al Nador West, aquest port, que està només a 50 quilòmetres de Melilla, o sigui, de l'Estret, de Gibraltar. O sigui, què passa? Doncs que en aquest cas, només dins la Mediterrània, dins els ports europeus, paguen aquest ETS, els ETS, que és aquest import del net, no? Diem que en això, en el cas dels ports marroquins, aquest ETS, aquest import de la fiscalitat de no hi és. Què passa? Doncs, sembla una mica inversemblant, doncs, que Europa està finançant una cosa que sembla que vagi en contra dels mateixos interessos d'Europa. Doncs aconseguir, doncs no és broma, la inversió que ha fet fins al 2030 serà de 730 milions d'euros. I el Banc Europeu, és que no és broma, que també em va semblar, sembla que sigui així, d'una broma i que t'aixeca la camisa. Doncs no. Ja han finançat, ja han donat 300 milions amb tres crèdits. O sigui que la mateixa Europa, doncs, fica com un topall. No? I el Nador West té una capacitat important perquè ja mou entre 3,5 i 5,5 milions de contenidors anuals. O sigui que no és poc, eh? I, clar, bueno, doncs, també és competidor d'aquí, dels Jazires, de Màlaga, dels més propers, però també els Jazires, recordem que és com la porta d'entrada de tota Europa. Podria afectar també a València i en aquest cas a Barcelona. Doncs és aquesta la qüestió. I però, com deia també és a l'Azari, que la van tenir aquí, que és la de la IBP, de les lligues portuàries, doncs el que diu ella és que els ports també es complementen, i en aquest sentit, doncs també, perquè, per exemple, podem dir que Barcelona, en aquest cas, ha fet els deures, per exemple, en Tangerville, que jo vàrem explicar aquí, que va enviar una comitiva, doncs, al Port de Barcelona, amb el Marina Port Vell, el Golf Center, el Clàster, i perquè el Tangerville vol s'ha remodelat i en els darrers 14 anys ja s'ha posat en salta i vol ser el mateix pla estratègic que el de Barcelona, del Port Vell. Llavors, clar, doncs, prioritzar doncs, la pesca, el turisme, els ferris, o sigui que això, doncs, a mirall del Port Vell es va actualitzar, sobretot arrel de l'American's Cup, doncs ho volen copiar. Vull dir que no tot és negatiu, però ho deixem aquí perquè és significatiu, eh? I amb el Tangerville, el que vols buscar és, doncs, amb el mirall de Barcelona és buscar que sigui el desenvolupament sostenible, doncs la cohesió també urbana, aquesta d'això de la connexió per ciutat, el dinamisme turístic i sobretot els creuers, que també es volen especialitzar amb els creuers, no? Doncs aquesta acció tampoc és des del mes de... Això va esdevenir aquesta comitiva que va anar al juliol i va anar a Tangerville, del Port de Barcelona, amb tota aquesta comitiva, però ja en el mes de gener de l'any 24, Barcelona ja va fer una acció, també amb connexió doncs, amb el port amb Tanger, Tatuán i el Mosènes. Doncs el Tanger Met ja es va començar a incidir també que tingués contacte amb el de Barcelona. O sigui que ja s'han anat llaurant sempre les expectatives de col·laboració en aquest sentit, que és el que es busca, eh? Però el que hem de recordar és que en el Marroc, que no ho deixem de vista, no perdem de vista, que s'ha consolidat en la darrera última dècada com una potència automobilística. I és competidor directe d'Espanya, que també la majoria de vehicles entren pel port de Barcelona i també per Vigo, per la vertent més atlàntica, no? Clar, aquest és es vol fer com un node logístic al port de Nador, eh? Perquè recordem que no actuen com aquí, tampoc treballen com aquí. La mà d'obra és, diem, la de Dantubi. És mà d'obra barata. I perquè ens fem una idea, ens cobren aquí 550 euros al mes. Jo només ho deixo aquí. I clar, la flexibilitat que poden tenir, per exemple, amb qüestions de medi ambient, d'energies sostenibles, doncs, se la passen una mica per alt, sobretot també tenen incentius fiscals i sobretot que venen de la mà d'Estats Units. O sigui que podríem dir que encara no podem maticinar el que hem esmentat al principi d'aquesta privatització, que ho volen fer amb una societat anònima a la PN, però en principi podem intuir que l'avior està als Estats Units, no pas a la Xina, en aquest sentit. I també, sí, digues.
No, que per tant, d'alguna manera, haurem d'anar veient sí. com evoluciona sí. tot
clar,
això.
Clar, s'afecta directament, però també el que és curiós és que es finança des d'Europa. És una competència, però caram, doncs, és una mica doncs, per anotar, allò així. I després també és curiós que també el Marroc també llança una drassana que també fa la competència a les Canàries, perquè també són actius per drassana, felicitat també, es va licitar en el mes d'abril, el coordenador web net per construir vaixells. Amb el suport també de Navantia, o sigui que també està això, és una bona col·laboració en aquest sentit, perquè el Marroc el que vol és s'està preparant per convertir-se en un referent del sector naval a tota Àfrica. Perquè, i també ja es va licitar també de la nova drassana del port de Casablanca a 30 anys. Però hi ha una qüestió aquí també a destacar, que és que, per exemple, en els ports que estan rellençant en la Xina, que els està, diguem, subvencionant d'una manera o altra, bueno, també són a través de crèdits, però el que passa és com la mateixa operació que hem parlat aquí del port de Xangai del Perú, que està des de la ruta de la Seda, doncs els hi donen finançament, fins i tot allà ja és total, el finançament ja no cal ni crèdits ni res, ja és total, però els crèdits que han fet en els ports d'Àfrica, la Xina té un problema ara, que això la gent no ho esmenta i és molt important també, que no els hi retornen. O sigui que, i el que estan fent ara és retirar-se dels ports d'Àfrica, això és molt iniciat, és el que estem esmentant aquí, però llavors es basen tot el pes en Amèrica Llatina. O sigui que, diguem, això que passaven per l'estret de Bona Esperança, perquè el Marroig està com està, no? Que ho hem comentat moltes vegades aquí, doncs són escenaris que van canviant i tot sovint. No? I en dintre d'aquesta mateixa estratègia que havíem dit també del Port Vell, hem de destacar que el Port de Barcelona, ho hem vist amb Benferville, té molta influència sobretot i de cara a ser això, a ser col·laboradors, però el que també volem destacar és que el David Pino va anar a la reunió de l'AIBP que es va fer de les lligues portuàries, es va fer a Nova York, que s'ha fet el dia 20 d'aquest mes de novembre, i va explicar sobretot l'èxit de l'American Stab, ja que no es parla gaire de l'American Stab, que es queda tothom això al cap sota de l'ala. També ell va fer esment d'aquesta transformació, que també es copiarà en Jardín, doncs, per exemple, que és una oportunitat per fer aquesta nova estratègia, que incorpora la sostenibilitat, l'economia, sobretot, i que va obrir el port a tots els visitants amb l'American Stab, i podríem accedir de manera gratuïta, que això és, fins i tot, accedir a les platges, i accedir de manera gratuïta, era inèdit fins ara, no? I també destacar també que juntament tot això, el port està dintre englobat amb els líders també culturals, per exemple, el Liceu de Barcelona, el Palau de la Música també, i l'Auditori. Doncs aquestes activitats també s'impulsen la cultura de l'esport, com podem dir la vela, el rem, des de sempre que ha estat, per exemple, el rem, en el marítim, d'això ja és quan es va fundar en el seu moment. I aquesta cultura de l'esport és la que va explicar a Nova York, al David Pino, que és la cultura portuària. I que ara la tindrem doncs, al Nadal al port, que tots els dies els que ho veurem aquí, la setmana passada va començar les activitats de nadalenques en el port de Barcelona. O sigui que les portes són obertes, les del port de Barcelona, no? És el que volíem explicar-li.
Què més ens portes, a més d'això, Anna?
Sí. I una altra qüestió, també, les embarcacions dels barris, això és una gran...
N'hem parlat en diverses ocasions?
Sí,
que el mercat s'estava regulant.
No, però sí, això també està molt bé, perquè és un pas endavant i tres enrere, com va esmentar aquí en Toni Pió, i els ports també tindran un paper destacat com a productors també d'energia, Això hi ha sobretot, mira, ho deixem aquí, el One Concept Marine, que és de l'empresa Medland, que també forma part del partner de Ports Occitaní, és un pintor, ens podem imaginar que ell mateix genera energia solar per a les embarcacions elèctriques. I això es fa molt bé perquè és un estudi que es va instal·lar just recentment en el port de Saint-Tropez, que doncs, s'ha instal·lat recentment i es va donar el primer pas com a posta en escena en el mes de juny d'aquest enguany. I el que es genera és energia, són 720 quilowatts en un mes. I el que podem dir és que, per exemple, el rep a l'any un consum energètic d'una embarcació, pot suplir. O sigui, aquest punto donaria energia a una embarcació elèctrica o a 5.000 quilòmetres, com si fos un cotxe elèctric, perquè ens imaginem, o 40 recàrregues d'un vehicle elèctric lleuger, perquè ens fem una idea a la comparació. Sí, que els mateixos ports ja es poden esdevenir a poc a poc, perquè no, això no és una flor no festiu, però ja és insuficient, i poden produir energies renovables. No?
Sí, però això ja hi ha molts ports que també han instal·lat plaques solars i coses similars.
Clar, però les plaques solars que s'instal·len en els ports és per l'autonomia dels mateixos edificis, no és de cara a les embarcacions, perquè les embarcacions sempre, hi ha molt pocs, es dispensen com si diguéssim amb dispositius adequats i específics, amb endolls que són específics per a aquestes embarcacions. I el que podem dir per aquí també com a primícia, ja que aquí també vam tenir, ara mira, parlant aquesta setmana també, aquesta empresa que, no diré el nom, però que feia torretes recuperades amb les ampolles que es recuperen de plàstic del mar, i que fan aquestes torretes que són ecològiques, que estan també a Port Ginesta, doncs el que podem dir és que aquestes torretes que donen energia elèctrica a les embarcacions, però el que es comés aquí, que no seran autònomes, també, en aquest cas que estem dient de Medlen, de One Concept Marine. Doncs aquí a Catalunya també, en aquest sentit, això es farà el mes d'agost, bueno, a l'estiu del 26. Es farà efectiu. Sí, clar, és una primícia aquí també, i ens ho vinen a explicar en el mes de gener, i ens explicaran ben bé com va. Però la notícia és que per primera vegada el Pla Europeu d'Inversió de Transport Sostenible, la STIC, reconeix, és un reconeixement històric pel sector nàutic d'esbarjo, perquè el reconeix en si mateix i com a transició verda, que fins i tot no es comptava en general, no estava inclòs per primera vegada aquestes embarcacions d'esbarjo compten, perquè fins ara, doncs no. Espanya també comptarà per primera vegada quan es faci el nou pla i comptaran i reconeixeran les embarcacions també elèctriques, o sigui que les embarcacions en general, perquè fins ara la Marina Mercant tenia el concepte de vaixell recreatiu, com si fossin dins de la Marina Mercant, i si tinguéssim encara són anomenats així bucs, o sigui que transporten com transporten animals, però nosaltres no som animals, som persones, o sigui, màxim podem tenir no sé, un gos, o no sé, algú que viatja també amb una gallina que dona la volta al món, però no és el cas. Sí, clar, aquest reconeixement a Europa és interessant perquè se reconeixi per primera vegada dintre de l'estratègia de transport sostenible, dintre de la transició verda, és perquè hi haurà una inversió, perquè això és important, fins a l'any 27 de 2.900 milions d'euros. I de cara al 35, total, seran més de 100 milions d'euros previstos, que això farà que les infraestructures dels ports esportius es puguin actualitzar i, sobretot, anar de cara a l'elèctric, perquè, o híbrid, eh?
Sí, el futur de tots els ports.
Clar, encara que és molt poc, i perquè si pensem, tenim al cap només 34 ports, Marina i gent, 34 ports de tot el món, això està, ho va dir el Mass Container el dia 13/9, o sigui que ja està, entre cometes i així, només els 34 ports de tot el món que compten amb endoll per connectar-se als creuers. O sigui, només un 2%, un 34%. Estem parlant que a nivell comercial només arribem a un 2%. Aquestes iniciatives, que són petites i són pioneres, ja fan bastant, en aquest sentit. Sí. O, per exemple, Sole, que també està ara i està treballant també amb una pila de combustible d'hidrogen per propulsió elèctrica i híbrida a les embarcacions eòliques. Eòliques, d'un referent català en, sobretot en els motors, i encara esdevé a Espanya important, que treballi l'hidrogen, doncs és molt important, sobretot per l'economia catalana. Perquè recordem que l'any que ve, això també és destacable, i pot influenciar, per això he destacat, que els pla, els Next Generation s'acaben. Uh-huh. Llavors, doncs recolzarem, suposo, que amb el Pla Europeu d'Inversió de Transport Sostenible, Marina.
Perfecte, Anna, doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Marina. Una setmana més. Ens retrobem la setmana que ve abans de vacances.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marina, i moltes gràcies a tots els oients i molt bona setmana, Blava.
Molt bona
gràcies.
Setmana, Blava, que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, Marina, a reveure, una gran abraçada.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo está
meteorologia, s'acosten les vacances de Nadal, sovint tenim en ment el temps fred, la neu, però això tot és fruit de Hollywood, ho direm bé, perquè estem en una de les setmanes més plàcides de l'hivern, Sergi.
Sí, Marina, mira, avui hem fet números, farem números estadístiques, és a dir, parlarem del clima per dir és precisament això, no? I per desmentir més que res allò del Nadal blanc, allò que veiem a les pel·lícules, allò que t'he posat...
Per tant, poc d'anar a esquiar, no, aquest Nadal?
Bé, ja veurem.
Fa mala pinta.
De moment sembla que els primers compassos fa mala pinta. Ja veurem si després cap a cap d'any i més endavant ja s'arregla o ja canviem les tornes, que molt sovint és així, La setmana de Nadal és més o menys tranquil·leta i després a partir de cap d'any o a partir de Reis...
A Reis sempre fa fred.
Sí, a partir de Reis es torna a complicar una miqueta. Mira, Marina.
Això també podries fer el seguiment, aquest recull de dades de mar, per saber si tindrem onades o alguna cosa d'aquestes.
També. Ja veuràs que amb les situacions que parlarem avui, o amb les estadístiques que farem, també ens diu molta informació de lo que ha fet a mar, no? Parlem, com t'he dit abans, de climatologia, d'extreure dades d'un període climàtic. Ja sabem que el període climàtic mínim de referència són 30 anys. 30 anys és la base per treure alguna conclusió. Què hem fet nosaltres? Ens hem anat als últims 30 anys, de l'any 1995 a l'any 2024, a l'any passat. I hem vist, justament el dia de Nadal, quina situació meteorològica era la que hi havia el dia 25 de desembre. 24, 25, 26, agafant aquests 3 dies de marge, aquests 3 dies de situació. I ho hem classificat per situacions o perquè els anomena tipus sinòptics. És a dir, situació de baixes pressions a l'oest de la península Ibèrica, situació d'anticicló, situació de front, situació d'entrada de nord o entrada de tramuntana. I hem mirat quins mapes hi havia. Com tenim un arxiu de mapes molt guapo, que si vas, per exemple, a la web del Weather Central, que és un servidor de mapes meteorològics, pots consultar els arxius de mapes diaris isobàrics des de l'any aproximadament final del segle XIX, principi del segle XX, per tant, tens una sèrie molt antiga. En aquest cas hem consultat anys més recents, no? I aquesta estadística ens diu que dels últims 30 Nadals, 19, o sigui, un 64% dels últims Nadals, el que ha dominat és un anticicló. Per tant, temps plàcid, sense vents importants, amb un panorama d'inversions tèrmiques, és a dir, de boirades.
De fet, és que jo ara ho estava pensant i no em ve cap Nadal així al cap que hagi plogut o que hi hagi hagut alguna tormenta o alguna cosa així.
És molt rar o molt estrany, o sigui, una gran majoria destaca aquest temps. Per tant, el que dèiem, boires a l'interior, inversió tèrmica, caloreta, entre cometes, o més temperatura més elevada en alçada, aquest temps habitual, no? Calmes a mar, perquè són uns, amb anticicló, són uns períodes on no es mou ni una onada, o sigui, hi ha calma, xitxa absolutament. Fins i tot minves, aquests períodes d'aigües més baixes de l'habitual per culpa de l'anticicló, que fa pressió sobre el mar i fa baixar el nivell de les aigües. Per exemple, altres situacions que trobem, no? Només 5 casos trobem situacions, per exemple, de baixes pressions de l'oest, aquesta circulació zonal de borrasques de l'Atlàntic que s'acosten a Galícia, no? I acaben sortint pel Cantàbric. Dels últims 30 anys, només en 3 ocasions hem tingut una situació de tramuntana o mestralada, és a dir, entrada freda important. O sigui, entrada de nord, d'allò mestralada o tramuntanada violenta, només 3 anys en aquest d'allò. I uns altres 3 anys hem tingut, que corresponen al 10%, un pas d'un petit front, a lo millor algun plogim, alguna plugeta feble, és a dir, un canvi de temps, però sense més, no? Sí que és veritat que els Nadals, per exemple, i ara et posaré 2 exemples que són contraris, no? De canvis que van passar just abans del dia de Nadal, per exemple, no sé si te'n recordes de les nevades de l'any 2001, del desembre del 2001. Justament del 13-14 de desembre de l'any 2001. Què va passar? Doncs va passar que després d'aquestes nevades es va posar l'anticicló, dies també una miqueta d'entrada de nord, i va fer que el dia de Nadal, dia de Nitbona i dia de Nadal i dia de Sant Esteve de l'any 2001, hagi set el dia de Nadal més fred de tot el segle XXI que portem. Van haver-hi
2001, imagina't, fa sí, 24 anys
d'això. Fa 24 anys vam tenir mínimes, per exemple, a Osona, a la plana d'Osona, que van fregar els 18, 19, 20 graus sota zero. O sigui que, ojo al dato, perquè vam tenir mínimes molt baixes als llocs on es va mantenir la neu al terra i on es va acumular tot aquest aire fred per inversió. I un altre any molt curiós, Marina, no sé si te'n recordes, el dia de Sant Esteve de l'any 2008, que va ser el dia d'aquell temporal de llevant tan bèstia, tan important, comparable al Glòria en molts indrets i fins i tot superior al Glòria, sobretot al centre i nord de la Costa Brava. Aquell 25 de desembre va ser un dia anticiclònic, va ser un dia sense més. Ara, es començaven a preparar aquests canvis al centre d'Europa i al nord amb una circulació contrària a l'habitual, és a dir, de les que anomenem retrògrades, que en vez de venir de l'Atlàntic va venir de la Mediterrània. Clar, perquè el canvi d'aquest llevant va ser el dia 26, el dia del Sant Esteve, però va ser un canvi molt ràpid, va ser un canvi en 4-5 hores, vam passar d'onades de mig metre d'alçada a onades a 10-12 metres d'alçada aquí a la Costa Brava. Per tant, no va ser el mateix dia 25, però que sí que s'anaven coent una miqueta aquests canvis tan importants que va haver-hi el dia de Sant Esteve. I per posar-te en la memòria meteorològica més recent, per això sí que segur ens recordarem, per exemple, 2024, 2023 i 2022 han estat uns Nadals d'entrada càlida amb anticicló, però amb situació, per exemple, de sud-oest amb alçada. És a dir, hem viscut uns Nadals gairebé amb màniga curta els 3-4 últims Nadals. Això segurament sí que et ve una miqueta més a la memòria.
Sí. La veritat és que aquests últims anys, de fet, semblava més primavera que Nadal, pràcticament.
Sí, sí, van ser uns Nadals completament assolellats, amb poca neu al Pirineu, amb molt poca neu. Els últims festes de Nadal no ha estat unes festes gaire bones per esquiar. Aquest any, a no ser que la setmana que ve entri una mica de llevant i cap a la zona del Pirineu Oriental es pugui acumular una miqueta més de neu, no sembla el que deies tu abans, que tinguem, que haurem de tindre uns Nadals gaire blancs. Però bé, és una situació prou habitual, eh? El que sí que és una mica més estrany, o més recent, si comparem sèries, per exemple, de pluges, sèries pluviomètriques, el mes de desembre, sobretot el litoral, sí, litoral i prelitoral, en podríem dir, és un dels mesos en què més ha baixat la pluviometria els últims anys. Això què vol dir? Que si, per exemple, agafem dades dels últims 20-25 anys, des del 2004-2005 fins al 2025, són uns mesos de desembre molt més secs que no pas, per exemple, la dècada dels 80-90 o fins i tot la primera els primeríssims anys desembres partíem d'unes mitjanes de pluja al voltant d'uns 40-45 litres per metre quadrat i ara estem en mitjanes de 20-25. Per tant, ha disminuït molt la pluviometria i un testimoni, evidentment, és que tots els últims desembres o molta part dels desembres ha dominat això que parlàvem ara, a l'anticicló.
De fet, ara fa molts dies que no plou, diria que fa aproximadament dues setmanes llargues ja.
Sí, fa molts dies que entre les entrades de nord que hem tingut i mestral al finals de novembre, la segona quinzena de novembre, que han estat seques, que han estat eixutes a casa nostra, ben bé des de la primera setmana de novembre, que sí que vam tenir situacions de tempestes més generals, des d'aquells dies que no tenim una situació de tempestes, eps, i tampoc cap situació de llevant, eh? Estem a 10 de desembre i aquesta tardor encara no hem tingut cap temporal de llevant.
És veritat, no hem tingut cap llevantada de moment. Potser ara als anens en vindrà una d'aquestes que quedarem arrasats.
No ho sé, això no ho sé. Algun mapa indica que per aquí dalt la Costa Brava, potser mitjans de la setmana que ve sí que pinta una miqueta de llevantet, però jo ja no m'ho crec, perquè tant marcar, al final no acaba passant res, i fins que no sigui
i a més abans... ho marquen amb molt de temps d'antelació, perquè jo també miro, i a dues setmanes vistes sembla que hagi de venir el gran diluvi universal i que hi hagi d'haver molts canvis, i després acaba amb un anticicló.
Això mateix, Marina.
Per tant, Sergi, que Nadal tornarà a ser càlid?
No ho sabem. Aquest Nadal, ves que la primera meitat de desembre o la primera quinzena de desembre hagi estat tranquil·leta i els canvis vinguin per la segona quinzena. Normalment, a vegades, això en els mesos també ho fa, eh? I aquest any ho ha fet molt, això.
Doncs estarem pendents de tot això, també estarem pendents del mar, no, Sergi?
Evidentment. Fa falta algun dia de tregolet o alguna cosa.
Sí, està molt avorrit, és tot pla, no hi ha cap dia.
I les aigües molt netes, molt transparents. Portem setmanes
d'una aigua... Sí, això és veritat.
...absolutament clara.
Això és veritat, i la temperatura ja ha baixat bastant, ja està a 15 o 16 graus, sí. O sigui que si ara algú vol tirar-se a l'aigua, en compte, perquè està fresqueta ja. Moltes gràcies, Sergi.
A tu, que vagi molt bé, ens hi trobem.
Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás, vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruina las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansan tanto tráfico y tanto sinsentido. Frente al mar, mientras el mundo gira.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche, ginebra.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. Friday, I'm burning like a fire gone wild.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Mascaretes obligatòries als